que tiene con el presidente va mucho más allá por cómo le trata y porque no le llama presidente, le llama Pedro.
I d'així anem a les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Encara hi manquen 105 dies pel 12 d'agost, però es comença a notar l'ambient del gran esdeveniment de l'estiu i que gira entorn l'eclipse total que es podrà veure a Espanya i que fa més d'un segle que no succeeix. Sa data ja es visualitza a l'horitzó i milers de curiosos famílies aficionats a l'astrologia i astroturistes buscaran el punt perfecte per gaudir de l'espectacle al moment en què la Lluna cobreixi per complet el sol. Molts encara no tenen clar des d'on ho veuran ni quines són les coordenades correctes. Avui, 29 d'abril i demà, dia 30, són dies ideals per fer la prova decisiva. El sol es col·locarà gairebé en el mateix punt cardinal i a la mateixa alçada que el 12 d'agost al capvespre. Serà entre les 20:19 i les 20:25 que hem de mirar a l'oest. Si veiem el sol sense obstacles, és un bon lloc per veure l'eclipse. Si no, hem de cercar-ne un altre. Un assaig general que ens permetrà seleccionar la futura ubicació d'observació, ja sigui des de casa o des de qualsevol altre indret de Menorca.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betra Ràdio. És dimecres 29 d'abril. Atenció, que avui va llarg. És el Dia Internacional de Conscienciació sobre la Renou. Dia Internacional a memòria de les víctimes dels terratrèmols. Dia Internacional de la Immunologia. Dia Mundial sense ascensors. Avui a pujar i baixar escales, tu. I els dos dies en què ens fixarem avui, el Dia Internacional de la Dansa i el Dia Internacional de Caguia. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tu de ballet, què tal?
No gaire bé,
no gaire, eh?
No ho duc gaire bé.
La ballarina més famosa és la gran dama russa Anna Pavlova. Ella va revolucionar sa dansa amb el seu estil i la seva interpretació de la mort del cigne. Principal ballarina del ballet imperial rus, ella va ser la primera ballarina que va viatjar per tot el món, cosa que al segle XIX no feien les ballarines. Va actuar per Europa, Estats Units, Nova York, Amèrica Llatina, Japó, Xina, Austràlia, Índia. Pavlova va néixer el 12 de febrer de 1881, va ser una fieta prematura i per això sovint estava malalta, el seu cos era molt prim i era molt esbelta. Aquesta va ser una de les seves peculiaritats. El seu primer paper va ser només amb 10 anys i durant molts anys va fer feina per millorar la seva tècnica amb professors destacats de l'època. Ella va canviar l'ideal de les ballarines i s'ha posada en escena des ballet. Fins llavors s'esperava que les ballarines de ballet fossin fortes i musculoses. Ella era tot el contrari, prima i delicada. Indicada per fer papers romàntics com Giselle o El llac dels cignes. Una curiositat, a casa seva, que vivia al nord de Londres, al jardí, es va fer un parc enorme amb un estanc de cignes als quals estudiava i observava per donar-li realisme en el seu paper més famós, el llac dels cignes, i el seu cigne preferit era en Jack. Què et sembla, tenir cignes a casa?
Qui era en Jack?
En Jack era el seu cigne preferit
de la seva
ranxo de cignes. T'he de dir que per Sant Climent, a prop de Sant Climent, hi ha una casa que es fa servir per fer casaments i per fer festes i, bé, d'aquestes amb un jardí molt gran, que en tenen dos o tres de cignes, que si vas per un caminet de terra fent una passejadeta,
els pots veure per allà.
També tenen altres animals, Sí, també tenen altres coses. Ja que rellem d'animals, avui, com dèiem, també és el Dia Internacional del Ca-Guia i vos parlarem d'en Woody, el primer ca-guia de la història. Idò, ell...
El meu estimat gos i jo anem al jardí a prendre el sol. Almenys ja ens tenim...
Resulta que l'any 1928 un home, en Morris Frank, un jove d'Estats Units, va perdre la vista en un accident i va saber que a Suïssa entrenaven cans guies, va posar en contacte amb ells i els va demanar que n'hi entrenessin un per ell. Allà va conèixer en Woody, un pastor alemany molt intel·ligent i disciplinat. En Frank i en Woody van recórrer Estats Units per demostrar ses capacitats del ca com a ca guia i com els podia ajudar a moure's en entorns urbans plens de desafiaments per a les persones cegues. L'any 1929 en Frank va fundar la seva primera escola de cans guies i milers de persones van guanyar una nova llibertat i independència gràcies a Nassó, marcant una nova etapa per les persones invidents.
Però sé que es recordarà de mi per sempre.
A dia d'avui, la ONCE entrena uns 140 cans guia cada any i això és una cosa molt important per a les persones invidents.
Bona
feina. Sabeu que no es pot acaronar però un caguia mentre està fent feina?
No es poden tocar.
Com estàs?
Hola, què tal?
Molt bon dia.
Mai a la vida.
No, tu ho saps, no sóc aquests grans amb els cans. Perca, va, explica-ho tu.
Perquè supos que es despistes
de la seva tasca i pot posar en perill el seu amo. Una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que estan entrenats per desobeir. Si el seu amo li diu executa això o fes allò o anant cap aquí i es ca veu que això pot posar en perill o bé a l'amo o bé a ell mateix, està capacitat per
no
obeir i prendre la decisió correcta i més adequada.
Wow.
Què et sembla, quina intel·ligència, eh?
Y ahora pues quería sacar al perro y no veas cómo está el agua y el viento y todo.
Idò, això. Va, pregunta.
Axel, bon dia,
Bon dia, bon dia.
Jo li he dit, estàs? Jo li he dit.
Sí, però
jo
no.
Ah, bueno. Quant costa entrenar un ca-guia a dia d'avui?
En diners o en temps?
Doblarets.
Ah.
Deu estar subvencionat.
Xifra, vinga.
No tinc
1.500 euros.
1.500 euros.
Però això què és? No ho entenc.
O sigui, l'ONCE entrena uns 140 guies, cans guies, l'any.
Sí.
Tu necessites entrenar un ca-guia, té el seu procés, els seus dies...
Ah, que has de pagar per tenir un ca-guia.
Exacte, doncs el que va fer en Frank. Vull un ca-guia, idò, entrena-me'l i quan estigui entrenat, me'l portes.
5.000 euros.
5.000 euros. 31.000 euros. Heu quedat tots dos molt curts.
Hòstia.
Déu-n'hi-do.
Què tenim preparat pel programa, Pere?
Avui parlarem amb en Javier Ares, fundador de Polaris Menorca i guia Starla, i també el xerrarem del fenomen que es produeix avui batejat amb el nom del Dia del Mirall, que es converteix en una espècie d'assaig general per comprovar si el lloc escollit per veure l'eclipsi el 12 d'agost serà o no l'adequat. Després presentarem el nou projecte musical del menorquí Aram Pino. Es tracta del grup de hard rock Drac Negre, que debuta amb el seu primer disc demà divendres a la sala Music Box de Sant Lluís, demà passat divendres. És dimecres, per tant, ens entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic, la de la mestra artesana elaborada de cosmètica natural, Carolina Carreras.
Anem a les notícies. Per on passa l'actualitat, Axel, avui dimecres?
Doncs passa pel centre Veronic d'Amó, que és un servei, recordem, d'atenció integral a víctimes de qualsevol mena de violència sexual. Es va posar en marxa a finals del 24 i ara se n'ha presentat la seva primera memòria anual, corresponent al 2025. El darrer any va atendre 23 persones víctimes d'abusos en la infància, 16 d'agressió sexual amb penetració, 7 sense penetració i 9 casos més d'explotació sexual i tràfic. La violència sexual en la gran majoria, en un 74% dels casos, va ocórrer fa més de 12 mesos. 47 víctimes han estat agredides per un sol home, mentre que 7 per més d'un home. Sentim Carmen Reinés, és consellera de Benestar Social i Família.
La majoria d'aquestes agressions es produeixen quan les víctimes són menors d'edat. Un fet que evidencia la dificultat de moltes víctimes a denunciar.
El centre Veronic ofereix un espai segur i de recuperació del trauma com és un abús sexual en la infància. Victòria Coll, cap del servei del Centre Assessor de la Dona.
La majoria de casos, te podré dir que quasi el 100%, no han estat casos judicialitzats. Són casos de dones adultes d'edats compreses entre els 40 i els 50 que fins ara mai havien verbalitzat ni siquiera que havien sofert aquesta violència sexual.
L'actualitat també passa per explicar que s'ha aturat l'expoli de quasi 900 quilos de material geològic. S'ha detectat el control de seguretat de l'aeroport. Es tracta bàsicament de pedres, arena i fòssils. El material recuperat ha estat classificat i assignat a les diferents unitats geològiques de l'illa amb l'ajuda de dos tècnics del Departament de Medi Ambient. Posteriorment, el Servei de Neteja de Platges ha estat l'encarregat de retornar aquest material a diferents platges i zones del litoral. El volum de material recuperat mostra una clara tendència a la baixa. Per posar en perspectiva, fa una dècada es van recuperar més de 2.000 quilos de material geològic, una xifra que ha anat en descens any rere any. Mateu Ainsa és director insular de Medi Ambient.
La tendència a la baixa quant a material geològic recuperat a l'aeroport permet interpretar una major conscienciació ciutadana sobre la importància de no extreure elements del medi natural i sobre l'impacte que aquestes accions poden tenir en els ecosistemes a l'illa.
Tot i la millora d'aquestes dades, continua sent difícil quantificar la totalitat del material sostret, ja que part d'aquest pot sortir de l'illa per altres vies com el transport marítim o bé l'equipatge facturat. I acabem explicant que els serveis socials de Mo han atès 186 persones durant la primera setmana de regularització extraordinària de persones en situació irregular. L'Ajuntament és l'encarregat d'emetre el certificat de vulnerabilitat, que no és imprescindible en la majoria de casos. Per això, s'ha establert un filtre per destriar les necessitats de cada un dels demandants. Enric Mas és el regidor de Serveis Socials.
Hi ha hagut una afluència important, sobretot els primers dies, i bueno, el servei de Serveis Socials es va organitzar de tal manera que es pogués donar resposta el més immediata possible. Es va establir un primer triatge per a aquelles persones que ho necessitaven, és a dir, se feien una sèrie de preguntes per destriar d'aquelles persones que necessitaven el certificat de vulnerabilitat d'aquelles que no, perquè, com sabeu, hi ha casos en què no, la majoria dels casos no s'ha de menester.
També s'ha reorganitzat el departament per agilitzar l'atenció a les persones interessades. Des de l'àrea de Serveis Socials es fa una valoració positiva, destacant especialment que el procés s'ha desenvolupat amb normalitat i sense situacions de col·lapse, malgrat l'elevada demanda inicial.
Moltes gràcies, Axel. A les 2:30 t'escoltarem amb aquestes i d'altres informacions.
Gràcies, que vagi bé. Fins després.
Quan m'agrada més que faci sol és quan ha estat plovent uns dies. Quan m'agrada més que vingui el bo és quan m'ha dit que no vindria. I entre les fulles el reflex
de l'any... Què tenim allà de fora? Tenim sol.
Tenim el sol més apagat que els darrers dies per la presència de núvols, però sobretot per l'arribada de pols en suspensió que taparà el cel durant la jornada. Pel que fa a les temperatures, les nocturnes tendiran a pujar i les diurnes es mantindran estables amb mínimes de 14 graus i màximes de 26. Tindrem vent de llevant, entre fluix i moderat, amb brises costaneres.
Les 12:18, pausa i tornem.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia Menorca, fet a casa.
Les òptiques de Menorca han començat a rebre les primeres ulleres homologades per observar l'eclipsi del segle amb seguretat. Recordeu que mirar el sol fixament i durant una estona llarga sense protecció pot provocar danys irreversibles de la retina. Important també tenir-ho avui en compte si anem a fer la prova. Fem-la de manera segura.
L'eclipsi que es produirà el pròxim 12 d'agost és el primer eclipsi que es podrà veure des del 1912 a Espanya i les Balears. Són un dels territoris privilegiats on el podrem presenciar i podrem gaudir d'aquest fenomen astrològic. A Ciutadella tenim un ambaixador de l'eclipsi, guia Starlight homologat, fundador i director de Polaris Menorca, Javier Ares. Com estàs? Bon dia.
Hola, pues moltes gràcies per la convidada. Aquí estem ajudant a divulgar i a... i a gaudir d'un eclipsi de manera segura i entenent el fenomen. Uh-huh.
En Javier et porta dies fent xerrades i més que te'n queden encara d'aquí fins al 12 d'agost, justament per això, no? Per donar aquelles coordenades i aquelles indicacions per gaudir de l'eclipsi de forma segura. Javier, tenim avui bon cel per fer aquesta prova del gran eclipsi?
Sí, avui tenim un cel bastant òptim, no així sembla el manco aquí en la part de Menorca, demà i demà passat no, però això jo porto temps recomanant a tots els meus clients i la gent que s'assessora en jo o fa tallers en jo, de que comenci ja, de que no el dia 29 o el dia 30 és molt aproximat i des del cap de setmana passat fins al següent, qualsevol cap vespre va bé per veure... pues l'opció de veure l'eclipsi des de vols. Més que nada, per si fanigulat o no t'agrada el puesto, pues tens més dies per anar. Si vols fer una fotografia molt exacta, pues sí, és recomanable anar el dia 29 i 30.
Mm-hmm. Sí, avui i demà són els dies que més òptims són, però no són els únics. Ja fa uns quants dies i també fins entrat els primers dies de maig podrem també fer aquest assaig, diguem-ne, per saber quin és el patró i quin és el recorregut que farà el sol el dia 12 d'agost, perquè avui què passa? Que és molt semblant aquest patró?
Bueno, sí, és exactament semblant. Avui el sol, o sea, en la primavera, el sol està anant cap a l'estiu. En l'equinoci passat, de fa un mes i mig, el sol ve de l'hemisferi sur, entra en un punt d'equilibri, 12 hores per a cada hemisferi, ara el sol està pujant fins al solstici. Quan arriba al solstici, arriba a la seva màxima elongació, podríem dir així, no? Millor dit, altura, no? I després comença a davallar, l'estiu se va cortant els dies i el sol torna del nord-oest cap al suroest, no? I doncs, en este màxim d'altura del sol, del solstici, pues, ara va de camí cap a dalt i després vindrà el 12 d'agost per el mateix puesto cap a baix. L'únic que hi ha, pues, són 7 minuts de diferència, més o manca horària, que són molt fàcils de corregir, per dir així, no? Nosaltres ja tinc els deures fets ja de fa 2 anys, nosaltres ja hem fet des de Polaris de Norca, diguem que ja l'hem fet, que és el que jo he recomanat als meus alumnes, de les classes i els tallers que faguessin ja l'any passat i fossin preparant l'eclipse, no? Aquí clar, ja ho teniu, poc tard des de...
Ja ho teniu ben sí, preparat, vosaltres, no? Quina, clar, a quina hora sí. I què hem de fer avui perquè rellem de gaudir de l'eclipse de manera segura? Avui també hauríem de tenir algunes precaucions per poder fer aquesta prova?
Sí, a veure, no és necessari ulleres. Avui no es tracta de... Les ulleres les pots fer servir qualsevol moment. Les ulleres és un polímero que simplement bloqueja la llum del sol quasi en un 100%, quasi. Sobretot els rajos més nocius, val? Que són l'ultravioleta i els rajos gamma, que és que fan mal no sol a la retina, sinó a la pupila també. Val? I la pupila no és sensible a això. Val? Hi ha molt de tema, explicaré en diverses xerrades que no es queden todavía divulgatives, però avui no és necessari les ulleres, el primer. Durant l'eclipse sí que són obligatòries les ulleres, perquè nosaltres començarem una hora abans, cap a les 7:30, el dia 12 d'agost, començarem a veure com la lluna ja li va menjant al sol, no? Fins que arribi a la totalitat. Per nosaltres, l'únic moment que és segur treure les ulleres és el moment de la totalitat, que dura aproximadament 100 segons, i després tindríem que tornar a posar-les. Què passa en Balears, que és un eclipse molt més baix que en Galícia i molt més que en Islàndia, i per tant aquí és un eclipse més segur. És un eclipse més riscós a nivell de meteorologia, per la calilla i perquè és molt baixet, no? I és damunt de la mà, però és un eclipse ocularment molt més segur. Ja tenim molt més de milers de quilòmetres d'atmosfera entre nosaltres i el Sol, i per tant l'atmosfera, en la difracció de l'efecte Rayleigh, ja dispersa moltíssim la llum i no arriba amb tanta força com ocorrirà en Reykjavik o insisteix en Galícia, que serà el primer punt d'Espanya que es veurà en la península, no? Uh-huh. Per tant, tenim un eclipse favorablement pues, amb més lesions, probablement, no? I el sentit comú, o sigui, posar les ulleres en tot el temps que dura la parcialitat, sol es pot treure 100 segons durant la totalitat i després, pues, si no està molt nivolat, tindrem que tornar-les a posar fins que el sol quasi ja estigui del tot posat, que serà 15 minuts després de l'eclipse. No?
De la totalitat. Serveixen trucs casolans, ulleres de sol, radiografies o qualsevol altra cosa que la imaginació pugui donar-nos?
No. Sobretot les radiografies abans encara eren millor, perquè la tintura de plata a dia d'avui no porten, són millors radiografies, però pitjors per fer aquests experiments que del tot no se recomanen per res. En el darrer eclipse nord-americà, 3.000 persones reportaren lesions greus de visió després de l'eclipse per fer aquest tipus d'experiments. Unes ulleres, nosaltres fa 2 anys que les venen en la web i valen 3 euros, i és que no val la pena jugar a l'ull, no? Nosaltres, per cert, tenim un projecte de recuperació, de reutilització de les ulleres, que nosaltres, a la gent que nos les compra, o les compri on de compri, da igual, o sigui, nosaltres les volem reutilitzar, perquè és mal, el primer que porta és difícil de reciclar, i la gent no treurà el cartó per posar-lo en el cartó, lo tirarà genèric, i aquí tenim un problema molt gros d'abocador, d'espai en els abocadors, i per tant, nosaltres o sigui que la reutilitzem. Jo l'any que ve probablement estigui en l'eclipse de l'any que ve treballant en Egipte i me les portaré per allà per la gent, les famílies, si és que no tenen economia per comprar-se unes ulleres de 2, 3 o 4 euros, pues les portarem per allà per donar-li una segona vida. També uh-huh. La gent que pugui estar en l'eclipse de l'any que ve o del 28 que hi haurà en Espanya, que se les guarde perquè són totalment reutilitzables, caduquen d'ahir un temps, val? No es pot tenir tota la vida, però sí que es poden usar l'eclipse de l'any que ve i el del 28, que serà un eclipse anular també, doncs aquestes gafes recomano no tirar-les perquè, bueno, pot ser que siguin a València o Càdiz.
Perquè en venen més, eh? L'eclipse del 12 d'agost inaugurarà l'anomenat trio d'eclipses, no?, que són aquests que mos anomenes.
Sí, exactament. Nosaltres no veurem la totalitat l'any que ve, l'únic total que veurem a Balear serà enguany, però l'any que ve tindrem un eclipse parcial aquí. I en la península, que pot ser que també és el 2 de l'agost, pues algú estigui de vacances per ahí, l'agafi l'eclipse, doncs que no tiri les gafes, que les guarde, que les conserve bé, perquè no poden tenir ni taques, ni rotllazos, ni tenen que estar en perfectes condicions, això sí, i les poses dins un llibre i se conserven perfectament per a l'any que ve o per al 28, que tenim un eclipse anular todavía per veure també.
Javier, els eclipses de sol són esdeveniments excepcionals, es donen cada cert temps a diferents parts del món. Els més espectaculars, els eclipsis totals, quan es provoca justament el que ens explica, la foscor durant uns instants. Espanya es darrer cop va ser el 17 d'abril de 1912, el 2 d'octubre de 1959 n'hi va haver-hi un també, però només es va poder veure a les Canàries. Aquest ha estat batejat com l'eclipsi del segle, perquè realment fa més d'un segle que no gaudirem, i crec que el següent, pel que he trobat, no serà fins al 2053, així que hi haurà, val la pena gaudir-lo.
Sí. És obligatori.
És obligatori, eh?
I, a més, jo sempre... És obligatori, clar que sí, és un fenomen únic. Que en la vida tu pots dir ese dia que has vist estrelles durant el dia, has vist planetes durant el dia, has vist dues postes de sol en el mateix dia. Això és imperdible. L'eclipse no es veu. El primer que jo ensenyo en polarisme menorca és l'eclipse no solo es veu, l'eclipse hi ha que viure-lo. Hi ha moltes coses dins un eclipse i no solo usen la vista. Hi ha que vivir l'eclipse, no, i no tan sols són 100 segons de totalitat. No? Evidentment, nosaltres usem telescopis solars abans per veure allà el sol, etcètera, no? Però cadascú amb el seu puesto i tal, simplement amb ulleres, no necessita veure l'eclipse. Té que sentir i viure l'eclipse, perquè és un fenomen únic i repetible probablement en la vida de la major part de les persones que estan ara mateix aquí en els Balears o de les que nos visitaran un 12 d'agost. No se queda en 100 segons de totalitat. Hi ha molta, molta més cosa, però això estem fent difusió i formació perquè la gent entengui què és el que passa al voltant d'un eclipse.
Javier,
no solo en la vista.
Millors indrets a Menorca per a gaudir-lo? Perquè hem de mirar cap a l'oest, eh? Els que tenim allò que no sabem massa bé on és l'est i l'oest, com ho hem de fer, aplicació al mòbil? No,
hem de mirar cap al nord-oest, a 288 graus. 288 graus d'azimut, que es diu. És a dir, no és exactament l'oest ni és el nord. És más o manco en el mig, más o manco. Però és direcció, sí, más o manco, direcció que deien aquí ponent, però el ponent es mou, el ponent cada setmana va canviant. Per tant, la direcció és nord-oest.
Nord-oest, per tant...
Nord-oest, 288 graus, que qualsevol telèfon mòbil pràcticament té una brúixola, obres la brúixola, 288 i cap allà.
Mirar-ho bé.
O avui, demà passat, on es posa el sol i on està el sol, cap a les 8:30, allí mateix.
Si a les 8:30 avui veiem el sol en la seva totalitat, vol dir que és un bon lloc. Si no el veiem en la seva totalitat o el veiem amb obstacles, vol dir que anem de cercar un altre, no? Això és la prova de foc d'avui.
Exactament, sí. I jo l'afegiria que si esperes 15 minuts més, cap a les 9:15, i ves la posta de sol, doncs molt millor. Si tens ese puesto que pots veure no solo això, sinó també la posta de sol, doncs bueno, serà un espectacle doble perquè veuràs una posta de sol molt diferent a les que veus tots els dies, perquè el sol no estarà sencer.
Per tant, hem d'anar cap a la zona del nord de Menorca per a gaudir-lo millor en alguns indrets així concrets?
A veure, a gros mot, hi ha que filar molt prim, no? Hi ha que filar molt prim. El tema és, de manera genèrica, entre cap a Truig i cap Cavalleria, val? Tota esa banda de litoral, podem dir que un 80% es pot veure des d'ahir. Ara, clar, hi ha excepcions. Calamorel, que es posa molt cap a dins, doncs mitjà de la urbanització lo ve, i l'altra mitjà no.
No la veu.
Cala Blanca fins a Calenforcat i no es veu, perquè l'etapa, tot el que és Torre del Ram, l'elevació que tenim allí de l'Hotel Ferragut i demés, o sigui, Ciutadella, Cala Blanca, el post exterior de Ciutadella i tot això, per exemple, Calenforcat, Calenpiques, tot això no es veu, Hi ha una excepció bastant grossa. De Cala Blanca cap a Puntanati sí que es veu, en qualsevol punt. Ahí és qualsevol punt. I després, de Cala Blanca cap a Truig, 100%, sí? En qualsevol punt. Val? Després, de Puntanati a Cavalleria, varia molt. Hi ha llocs que se posen molt cap a dins, val? La costa, i doncs ahir no, també perquè es posen cap a dins o cap a baix. No? Quanta més altura del mar agafem, millor. Quanta més elevats, millor, lo veurem més temps i amb millor visibilitat. I després està la mar. El que passa és que la MAC té una dificultat. El govern ha fet un decret que obliga a sortir al Manco 3 milles en fora del litoral, val? Per fer un eclipse més segur, i tenir en compte que la tornada serà de nit, perquè una vegada que es posa la posta de sol, pràcticament, i no totes les titulacions, tothom té titulació per sortir de nit, ni tothom té la barca preparada, ni tothom té la barca despatxada per fer navegació nocturna. Clar. I a la vegada i molta gent tornarà al mateix moment. Per tant, si tens un jaut o el conco tens jaut, pues vas a fer una calada al capvespre, portes el sopar amb tu, veus l'eclipse, tires a l'àncora i si pots fer la nit, ideal. I si tens que tornar, pues lo fas sense pressa. Aquesta nit tenim les llàgrimes de Sant Llorenç, que estan esperant i per nosaltres també la pluja d'estrelles, i per tant tenim molt de motius per astronòmics per el que gaudir de 12 d'agost.
Sí. Quina meravella de 12 d'agost i de nit especial que viurem naltros i tota la llau d'aficionats i astroturistes que també triendrem per aquí el mes d'agost. Javier, tindrem oportunitat de seguir-ne ratllant. Moltes gràcies per estar una estoneta avui en directe amb naltros.
Sí. Jo simplement recordar a la gent que no tire fems, que no arrenque plantes, que no falli soroll i sobretot que està en xarxa Natura 2000, LIC, CEPA i ENEI, hi ha molt d'endemismos de plantes que solo hi ha en Menorca, en tot el món. Per tant, molta atenció en la pressió difusa del territori perquè les petjades d'un, les petjades de l'altre, pues, tot suma i tenim un litoral i una illa ben cuidadeta que
hem de seguir cuidant.
Pot patir molt aquest dia també, si no ho fem bé d'entre tots.
Moltes gràcies, sí? Moltes Javier. Gràcies. Forta abraçada.
Les promeses d'amor no són sinceres. Si penses que t'he oblidat un moment, demana totes les nits, ara que l'estrella desfirmament.
Uns mesos ens agafava per sorpresa aquesta versió d'Escoltes Vent, una cançó popular menorquina que no hauríem imaginat mai que sonaria així de bé amb l'energia del metal més clàssic. Aquesta espectacular versió es va publicar el mes d'agost del 2025 sota el segell de la nova banda de hard rock menorquí Drac Negre. Avui surt el seu nou single que versiona la cançó tradicional menorquina Xuroi. We'll be right back. Sí, sona Drac Negre, que es presenta en Societat aquest divendres a la nit de metal de la sala Music Box de Sant Lluís. I abans ens ha visitat, i tenim aquí en directe als estudis d'Ivetra Ràdio, en Aram Pino, productor musical, guitarrista de sa formació. Com estàs, Aram? Bon dia!
Molt bé, Clara.
Bueno, super. Molt bé, sona so.
Està en guai, a nosaltres
sona
ens agrada.
Sona molt bé, sona molt bé.
És el nostre. Què hem de dir? D'amor s'escoltaran tendre
Fantàstica i sorprenent combinació entre tradició i modernitat. Aquest debut amb Escolta es ven a dues veus amb la soprano Maria Camps, una versió arriscada amb una força espectacular, i ara aquest Xuroi, un projecte compromès i sona visceral. O
tal
no?
Qual.
Sí?
És que això és el que té el metal. Jo crec que ho podem definir així com de baix nivell, no? De fet, ara m'he fixat que estava el riff sonant i tots estaven movent el cap, no?
Sí,
no
és inevitable.
Evitar. És inevitable. També passa amb altres estils, però amb el rock és un dels que més passa, no? És molt visceral. I fa gràcia perquè sí, per mi és això, tradició mesclat amb modernitat, tot i que la gent ens podria dir que el rock ja no és modern, no? Precisament. Però bueno, sí que, si fas comparativament, òbviament estem recuperant cançons habaneres dels anys 60-70, i els estem posant a l'estil que a nosaltres ens agrada, que és això, per mi és l'actual, tot i que avui dia l'actual és un altre estil, però bueno.
Música de la terra, amb llengua pròpia, amb quina voluntat neix Drac Negre?
Doncs és una cosa, d'alguna manera, una necessitat pròpia de disfrutar el procés de fer la música i de tocar. Jo havia tingut antigament uns altres grups, de fet, ho hem estat comentant abans, no? Aquesta és llavor d'aquesta primera versió i d'aquest projecte, d'alguna manera, surt fa 20 i pico d'anys amb un concurs de música menorquina que feien a l'O cada any, que l'havien deixat de fer, el van tornar a fer l'any 2000 o 2001, no estic segur. Llavors, amb una formació que teníem amb uns altres companys, que érem també metal, però hem cantat en castellà, que també era una aposta complicada, però ens va anar bastant bé, i vam fer aquesta versió per un concurs. I ens va agradar tant que després la vam incorporar al repertori, i allà on anéssim, fins i tot havia anat a sonar fora a vegades, sempre a tothom li encantava. I vulguis que no pujar a un escenari i cantar en anglès o en castellà, està guai, és un paper que interpretes, però fer-lo teu i cantar amb la teva llengua, ho trobava a faltar. I sobretot, la idea sempre l'havia tingut rodant i la vida va com va, i sobretot com vas trobar l'element clau per mi d'una manera va ser el cantant, en Mariano Marí, que per fi vas trobar un cantant que amb una veu rockera superautèntica i que a més cantant amb... ell canta molt bé Sopa de Cabra, canta molt bé Sant Traït i canta super heavy, no? I dic, hòstia, per fi un cantant heavy menorquí.
Mira tu, en Mariano Marí, el cantant, i qui més sou, Drac Negre?
Els elements també molt clau serien Gerard de la Fuente, baterista molt jove, molt més jove que jo, que vam coincidir també a l'any 2016 amb una altra formació, i la bateria dins del rock és, per mi, és l'element més important de tots, i des d'aquell moment també ja li vaig dir, de fet, ja havíem mig parlat, dic, hem de fer alguna cosa junts, tard o d'hora, vas anar juntant elements, no? Primer tenia la idea, el 2016 vas conèixer en Gerard, va quedar el projecte en ment, el 2018 vas conèixer en Mariano arrel d'un concert a l'O també de Viejas Glòries, que es van juntar grups antics de Ferreries, amb Mariano Marís de Ferreries, ahir vas conèixer en Mariano, ja tinc dos elements, ja tenia les idees, vas començar a composar cançons, i després vas formar una altra banda, que es deia Rocksons, amb la qual també va entrar en Iris Portella, bassista de Ferreries, molt joveneta, llavors tenia 14 anys, ella.
Mira tu.
Fixa't tu, ara en té 19, ha fet fa poc.
Bé, segueix sent molt
jove. I ja tenia, diguéssim, els elements fantàstics, perquè l'important era que ens agradés el rock a tots, no? I a tots ens encanta, i trobar la gent que de veritat t'ajuda a tirar les coses endavant, no? I quan ja tenia la idea, va venir pandèmia, i va ser el moment de dir, pues ara m'hi poso, perquè no tens mai temps de fer la cosa. Vas començar a fer temes, vas composar, gravar unes quantes demos, i després allò va quedar una vegada més en segon pla, perquè el temps passa, la vida passa, i fas mil coses, i allò va quedant. Quan ja vas creure que volia fer-ho, vas cridar en Joan Serra, el guitarrista. Va dir que no, llavors, però vas haver d'agafar un altre guitarrista, després també ho va deixar, al final vas tornar a cridar, Joan, ara sí o no? I va dir, hombre, sí, ara sí. I en Joan Serra ha sigut l'element ja per acabar de rodonir el projecte, no?
Per tant, és un projecte que s'ha cuinat a foc lent i que heu anat superant totes les traves. Fa uns dies publicàveu a les xarxes socials que ho veieu com un projecte impossible.
Sí, és que jo realment, em fa gràcia, li ho comentava també abans, jo ara m'estic mirant reproduccions a Spotify, possibles ventes de l'entrades, que si tenim seguidors, que si no en tenim seguidors, però tot això amb un projecte que encara no existeix d'alguna manera. O sigui, el Drac Negre no existeix, físicament no havíem tocat mai, no? I serà aquest divendres quan tocarem per primera vegada de veritat, ja, per fi, no? I sí, era una idea molt... Però com que la tens allí i la vols fer, i quan trobes els companys que també volen fer-la, dius, pues, tard o d'ara ho farem, no sé quan, però ho farem, i per fi.
Ha arribat el moment, serà divendres, dia 1 de maig, a la sala Music Box, en aquesta nit de metall, després nau a Ciutadella també, 16
sí,
de maig.
Sí, el 16 de maig farem, compartirem amb Espina en el Jazzbe. Correcte. Seran dos, bueno, l'estrena...
L'estrena damunt de l'escenari, vam conèixer Escoltes Vent, que sona, primer tema, i després va venir Deliris. Aquest és el segon single que vau presentar i aquest és tema propi,
sí,
vostre.
Correcte, això ja és una cançó pròpia. De fet, l'essència d'aquest projecte és això, la combinació de les cançons de tota la vida que ens encanta reinterpretar-les, perquè per mi no són covers, són reinterpretacions, no? Estan totalment arranjades, i després combinar-ho també amb la nostra pròpia necessitat d'anar fent les nostres pròpies obres, que al final són inquietuds que tens, que et passen pel cap, que vas escrivint, vas tocant i les acabes traient. I anem fent més o menys mida de mida.
I aquest Deliris, de quina necessitat neix? De què morrelleu en aquest tema?
Bueno, aquesta cançó parla concretament de quan et trobes una persona estimada que malauradament ha perdut el cap. Que això, malauradament, a Menorca passa molt. I jo tinc molts casos propers, molt propers, amb el qual ho he viscut de primera mà, i és aquella impotència de parlar-li i veus que no hi és. És com un mur que tens davant i dius, ostres, si algun dia poguessis sortir d'aquest mur, creuar i tornar a la realitat... I és aquesta necessitat d'això, de voler dir algú que l'estimes, que t'agradaria que tornés i que veus que no pot.
I aquest divendres, aquesta nou EP, què més que teniu preparat per pujar a l'escenari en la presentació oficial? Escolta, em fa nervis, només de dir-ho.
A mi sí que me'n fa. Tenim, bueno, de punyar més temes propis, Sol Cruel, la que hem posat, Xuroi, li he fet una cançó introductòria que es diu Illa de Llegenda, que és una composició pròpia que fa unes notes que recorden a la melodia de Xuroi.
Bueno, és un tema de 7 minuts, més o manco?
Clar, són 2 d'intro i 5 de tema de Xuroi, correcte. Sí, va. Tot plegat són un 7. Llavors també tenim una reinterpretació d'una d'en Serrat, d'una de Lluís Jac també, una de Sopa de Cabra. Estem intentant agafar un poc d'allò de la cultura pròpia, no? I després, temes propis, n'hi ha encara 3 o 4 més.
Fantàstic, un bon repertori per aquesta presentació oficial de Drac Negre. Per què Drac Negre? D'on surt el nom?
El drac té molt de sentit també, perquè al final jo sóc de Barcelona, vaig néixer a Barcelona, però he viscut a Menorca tota la vida, no? I quins són els símbols més identificatius, o almenys per mi, de Menorca, és la sargantana negra, no? Per mi una sargantana és un dragonet també, petit, no? I de Barcelona sempre hi ha el drac, sempre està per tot. El drac està per tot a Barcelona, a la cultura de Catalunya, no? Jo soc entre dos terres i és com una mescla, això, el drac negre. I el drac, volies que no, que hi ha més heavy que un drac, no?
I que sigui negre encara més, no?
Exactament,
que també és com el color de la cultura
totalment.
Heavy metal.
Tal qual.
Idò, Aram, que una forta abraçada a tota la resta de companys, en Mariano, en Gerard, en Iris, a tots els que conformau Drac Negre, i convidar a tothom aquest divendres, dia 1 de maig, a la sala Music Box Sant Lluís, a gaudir desconcert i la presentació oficial de Drac Negre. A quina hora hem d'estar allà?
El concert, les portes s'obren a les 6 i mitja, el primer grup tocarà Forsaken a les 7, són molt jovenets, metaleros també, crec que fan temes propis i també alguna versió. Després, Tentacular, són ja de la nostra quinta, un poquet més, són de Ciutadella, molt canyeros, i a les 9 nosaltres.
Allà mos veiem, Aram, moltes gràcies per compartir una estoneta i portar-nos la vostra fantàstica música al Dia Menorca.
Moltes gràcies, Clara i Pere.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. TV3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. I B3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Hola, bon dia.
Entram a conèixer na Carolina Carreras, aló.
Ens trobem ja amb na Carolina Carreras al centre d'Aló, a la botiga que du el seu nom, dedicada a l'elaboració i venda de productes cosmètics naturals produïts a Menorca. Carolina, bon dia.
Hola, bon dia.
T'he de presentar com a mestra artesana.
Sí, som mestra artesana en cosmètica natural, registrada en les cartes que mos dona el Consell Insular.
No és fàcil aconseguir aquest títol.
No, no és fàcil. Per tenir una carta d'artesana i una mestra artesana s'ha de tenir un... en el meu ofici, un obrador, un laboratori homologat. El tinc des de gener del 2024 i els anys anteriors, per poder tenir el producte legalitzat, havia d'anar a fabricar en els obradors, laboratoris compartits que hi ha, per exemple, a Catalunya, amb associacions d'artesanes, allà on rebien formació de bones pràctiques de fabricació.
Ets de l'Aurenca, eh, Carolina?
Sí, ja som a l'Aurenca, d'aquí de l'O.
Algun referent, algun familiar que es dediqués a això o parteixes de zero?
Jo parteix de zero, vaig començar a fer cosetes i a rebre formació el 2008-2009 i des de llavors pues, mai m'he aturat de fer i ara aquests darrers anys, des del 2017 cap aquí, és quan estic innovant amb ingredients de Menorca. Alguns elaborats meus, com se tracta de raïm, d'uva tinta, que és molt antioxidant i ho duen les cremes facials, que per cert és un producte que té tots els ingredients de Menorca i bueno, innovant amb altres ingredients.
Hi ha algú més que ho faci això aquí a l'illa?
Jo no conec ningú més que faci cosmètica amb un obrador. Abam, no conec cap obrador més, potser sí que n'hi ha qualcun, però jo en principi no en conec cap. I emprant aquests ingredients, jo diria que alguns d'ells tampoc.
Perquè l'oient se'n faci una idea, clar, xerram d'obrador... En un àmbit com el de la cosmètica artesana, la cosmètica natural, com és un obrador d'aquest tipus? Me'l vols mostrar, Carolina?
Ara, aquí darrere ho pots veure, per la finestra aquí que dona la botigueta, veig que aquí hi ha la petita sala de fabricació.
Un espai, com un laboratori, eh?
És un petit laboratori que està així aïllat del passillo que veuràs al costat i de la botiga, perquè no puguin entrar microbis i estigui tot, és una sala neta, allà on fabricam els productes, i després guardam unes mostres que segons els dossiers que tenim de cada producte, perquè tenim un tècnic, darrere tot això hi ha molta normativa molt estricta, perquè això va en l'AEMS, en l'Agència del Medicament i el Producte Sanitari, vull dir que no és cap broma, i mos exigeixen el mateix a un artesà que a una gran indústria, i bueno, enviam mostres analitzant a laboratoris externs de Madrid, i bueno, hi ha molta història darrere de tot això.
I com és un dia a dia de na Carolina en aquest laboratori, en aquest obrador? Com penses, com t'inventes els...
Bueno,
no em puc dir receptes, com n'hauria de dir?
Fórmules que primer he formulat, després ho enviam en el tècnic perquè mos digui que està tot correcte i després ja podem començar a fabricar. Ho hem de declarar en una pàgina que hi ha, que ho veu tota Europa, i donar-ho d'alta i declarar-ho pues, a l'AEMS. Aquí tenim la porta del passadís que mos separa la botigueta de la sala de fabricació. Entraríem per aquí per un costat i hi ha una mica d'estanteria en matèria primera, olis vegetals, olis essencials. Aquí ja hi ha, baix pots veure que ja hi ha garrafes tancades amb macerats. Aquí tenim un macerat que ha donat molt bona sortida des de que el vaig crear, que és l'oli de camamilla. És la camamilla samagònica, la santolina amagònica, que és l'espècie endèmica de Menorca, I bueno, diversos... Jo estic fabricant també en tamany professional, vol dir que és molt de feina, perquè m'ho demanen diversos hotels d'aquí molt coneguts i de molt de prestigi d'aquí de Menorca, i ells ho empren pues, per donar massatges als clients. Que a part del client de Menorca, estic veient que el turisme pues, cerca molt el producte local i el producte de bona qualitat.
Quan xerrem de camamil·la a Menorca, estem parlant de la planta màgica per excel·lència, una de les més reconegudes,
sí, eh?
Però normalment en xerram per prendre, beguda.
Clar.
Quines propietats té per la pell, per exemple?
La camamil·la, tan bona per infusió, quan, una vegada jo vaig elaborar el primer producte en camamil·la, que era aquest oleat, que vol dir oli macerat, oli vegetal amb la camamil·la, i va donar bon resultat perquè van fer proves amb persones reals que tenien problemes de pell i els hi va donar bon resultat. Per això les etiquetes, si qualcú compra un oli de camamil·la, podrà veure que posa que és per pells envermellides i en tendència a la sensibilitat. Perquè el que no podem fer, seguint d'artesans que no som ni metges ni farmacèutics, no podem posar el nom de cap malaltia ni que va bé pel dolor. Si es veu un producte artesà que posa aquestes coses, ja realment...
Serà mal pensar.
Què passa aquí darrere? Vull dir, ja que és molt difícil entendre les etiquetes, però és molt important, perquè hi ha també una normativa i no podem posar el que volem. Però, bueno, és una inversió grossa. Aquí és un espai petit que jo tenc, però la inversió darrere de cada producte és grossa, però també em dona una tranquil·litat cap a la venda en el client. Perquè el que volem és que això va damunt la pell i no és menys que un producte alimentari, perquè queda damunt la pell i a través de la pell a poc arriben al torrent sanguini. Per tant, també és una tranquil·litat per anar a tot sebre les quantitats i els ingredients que posam. Aquí, des de la porta, des del passadís, veurem...
Ens ho miram des de fora.
Ens ho miram des de fora, perquè per entrar dins ens han de posar un calçat a posta i una vestimenta perquè estigui tot més net. Aquesta és la sala neta, allà on hi ha bueno, les taules per poder fabricar, les taules inoxidables, les olles inoxidables, l'extractor, allà pots veure una envasadora per envasar les cremes, fa molt poc que la tenc en aquesta, és bastant manual.
Es veu ben nova.
I a l'esquerra també pots veure que hi ha una emulsionadora que és per poder batre la crema. És una emulsionadora de peu, perquè així és molt pràctica d'emprar, és petitona, i pràcticament no hi ha res més de maquinària, només hi ha recipients inoxidables i poc més, perquè com a artesana que som, feim feina manualment, no emprem maquinària.
Xerràvem de la camamil·la com a producte propi de Menorca. Algun producte més, alguna matèria primera més que extreguis d'aquí de l'illa?
Sí, aquí tenim... Bueno, jo faig col·laboració amb un agroturisme, que tenen un alambí molt gros, tot certificat, i, per exemple, la crema facial té l'aigua de lavanda, emprant també flors de lavanda. Després també hi ha una flor que és poc coneguda a Menorca i molt coneguda a França, que és sempre viva o la immortal, que es diu Helichrysum italicum, i aquesta també té molt bones propietats damunt la pell. I jo tinc un producte que és innovador, perquè du aquesta aigua d'Helichrysum i té una característica un poc peculiar que quan ho explic la gent canvia un poc la cara, somriu, o els hi fa gràcia, perquè clar, jo a part d'aquesta de les aigües es tracta d'un perfum corporal, que no ho havia dit, la meitat és olis vegetals, és d'aquí de Menorca, i l'altra meitat és aigua floral, que és de quan destilam, que no té oli essencial, és aigua floral d'aquesta flor amb tantes propietats per la pell. I en aquesta part, en lloc de posar-li un percentatge petit d'alcohol de 70, jo li pos, no sé si pots imaginar el que li dec posar, li pos gin de Menorca. I així ja tenim un altre ingredient de Menorca, perquè després de tot és un 47% d'alcohol de gin, mentre que l'altre alcohol era 70. És un percentatge molt petit que ajuda també a conservar el producte. I com no, l'he d'acompanyar en aroma de llimona, i pensam en la pomada, però per posar damunt la pell. Té una mica de llimona i una mica de fonoll.
I com n'hi dius d'això?
En aquest producte li dic perfum corporal Somni Menorquí.
Visualment queda separat un producte
sí,
de l'altre,
eh? És un producte que està fet a posta d'aquesta manera perquè sigui un poc visual, perquè sigui un producte diferent. I com esteia dient, és un producte innovador perquè en tot el món només existeixen 5 perfums bifàsics i cap d'ells amb ingredients de Menorca.
Quants productes propis tens a dia d'avui?
Jo ara tinc 14 productes i estic, bueno, estic acabant de formular Esquifà 15. Ara molt prest trauré un bàlsam facial, que és com una crema més espessa, amb producte solar, que ara estic esperant també que m'acabin de dir que tot està correcte per començar a fabricar i fer les etiquetes. I jo penso que en un parell de setmanes ja tindré aquesta crema amb ingredients naturals, protectors solars.
Aquesta és la que...
Moltes gràcies, Cosmètics Naturals, Carolina Carreras, forta abraçada de tot l'equip del Dia Menorca. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 12 del migdia.